Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido como siempre a Mediodía COPE. En este país hay muchas cosas prioritarias que abordar. Los precios, las hipotecas, la gestión del agua en plena sequía. Asuntos no nos faltan y en todo caso lo que faltan son soluciones. Otra cosa es que en medio de tantos titulares acabemos por prestar atención a temas que son más un entretenimiento que realmente un problema. Hoy, por ejemplo, estamos pendientes de ver cómo desde el Consejo de Ministros se agranda la bola de la no invitación del ministro Félix Bolaños a los actos de la Comunidad de Madrid y ese episodio de puerta de discoteca, ese momentazo para la historia del protocolo en el que al ministro de Presidencia le cortan el paso a la hora de subir a la tribuna de invitados. La verdad es que cada vez que Bolaños aparece por la Puerta del Sol, acaba como protagonista, o por lo menos lo intenta. Recuerda cómo el año pasado el ministro aprovechó ese día, el 2 de mayo, para anunciar un espionaje a los móviles de miembros del gobierno, incluido el del presidente del gobierno. Ese fue el caso Pegasus, que seguro que recuerdas porque acaparó muchas horas en los medios de comunicación y muchos titulares. Enseguida, por cierto, vamos a intentar ver qué ha pasado con este asunto que se ha diluido en el tiempo. Las que siempre están ahí son las preocupaciones de los ciudadanos y una de ellas es la vivienda. Hemos hablado largo y tendido del asunto estas últimas semanas, de la nueva ley de vivienda, de los alquileres, también de las hipotecas que no paran de subir, de los ocupas, pero hay otro aspecto interesante porque son muchos los que optan por meterse en la reforma de su vivienda. No hace demasiado tiempo que la Unión Europea dotó a los fondos Next Generation de una buena partida para reformar viviendas buscando mejorar la eficiencia energética. Hablamos de más de 3.400 millones de euros. Por si te interesa, te recuerdo que el importe de la subvención será del 40% del coste de la reforma, con un límite de 3.000 euros por vivienda. La ayuda sirve para rehabilitar fachadas o cambiar, por ejemplo, también ventanas. Y es una ayuda que está muy bien, si no fuera porque después de un año ese dinero se está bloqueando en una maraña administrativa como estamos contando hoy en COPE. Esos fondos apenas han llegado a las empresas y a los particulares que lo han solicitado. A día de hoy no se sabe qué cantidad se ha ejecutado realmente. Los encargados de esa tramitación son el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana y las comunidades autónomas, pero ni unos ni otros ofrecen un seguimiento de manera clara. El caso es que, según las empresas de reformas, el dinero está, pero tarda en repartirse. Pues a ver si se va dando prisa, porque esos fondos tienen una fecha de caducidad y si no se ejecutan hay que devolverlos. Y eso desde luego ya sería el colmo. Lo que sí tiene seguro es toda la información y todo tipo de anuncios y publicidad sobre estas ayudas. Eso no se ha retrasado ni un solo día. Estamos en lo de siempre, que una cosa es predicar y la otra dar trigo. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Está pasando, Pilar, la tragedia en Belgrado, en Serbia, después de que un joven de 14 años haya entrado en su colegio de primaria armado y disparando contra profesores y compañeros, contra todo lo que veía. Han muerto 9 personas, 8 de ellas niños, y una decena han resultado también heridos, sin que se conozca hasta el momento los motivos que han llevado a este adolescente a cometer esta masacre con la pistola que guardaba en casa, la pistola de su padre. Y los reyes de España reciben hoy con honores al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y a su mujer, con la presencia también del presidente Pedro Sánchez y las máximas autoridades del Estado. En fin, con toda la parafernalia que llevan estos temas. Petro ha pronunciado después un discurso a la Cámara Baja tras haberse mostrado muy crítico con la historia de España antes de llegar a nuestro país. Y el ingreso en prisión del socialista José Antonio Griñán, ya sabes, expresidente de la Junta de Andalucía, podría estar cerca después de que la Audiencia de Sevilla haya pedido otro informe forense al acabar la radioterapia con la que estaba siendo tratado el expresidente andaluz. De hecho, Griñán es el único condenado a una pena de cárcel por el fraude de los ERE que sigue en su casa. Y el Papa ha dicho que Europa está llamada a ser puente de paz, a incluir las diferencias y a acoger a quien llama a sus puertas. En el repaso a su reciente viaje, Francisco ha recordado que Hungría está comprometida en la construcción de puentes con su acogida a los refugiados de Ucrania, también entre las generaciones, y con su atención por el cuidado ecológico y un futuro sostenible.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La marcha de Mateu Alemán tapa la alegría por la Liga en Barcelona.
El anuncio nada más terminar el partido contra Osasuna de la marcha del director de fútbol, Mateu Alemán, al final de esta temporada, ha concentrado toda la atención mediática, dejando a un lado lo cerca que está el título de Liga para el Barcelona. COPE Barcelona, Víctor Navarro.
Mateu Alemán pone rumbo a la Aston Villa inglés, donde le espera un proyecto económico y deportivo que supera al del Barça. Joan Laporta está reunido ahora mismo con toda la cúpula azulgrana en el Camp Nou para buscarle sustituto. Esta mañana el presidente del Barça ya se ha visto con el superagente Jorge Méndez para hablar del futuro de Ansu Fati, las renovaciones de Balde y Lamine Yamal. Además, en el club están pendientes de Sergio Busquets. El capitán comunicará la semana que viene si acepta quedarse un año más o se marcha el 30 de junio.
Partidos de hoy de la jornada de Liga: a las 10 de la noche Atlético de Madrid-Cádiz, a esa hora Getafe-Celta y a las 7 y media Valencia-Villarreal. Y se han conocido esta mañana los árbitros de la Copa del sábado: Real Madrid-Osasuna, Sánchez Martínez va a estar en el césped y Jaime Latre en el VAR.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una i sis minuts. A qualsevol llar amb criatures, pares i mares es plantegen més d'un dia si han de pagar la ràdio o la televisió quan es veuen o sonen determinades notícies. Al matí, mentre es prepara l'esmorzar, a la ràdio de la cuina sonen titulars que fan posar els pèls de punta, com el de la nena de Badalona, a qui van violar un grup de sis nois, o com la de la infant de 12 anys que es va suïcidar amb la seva germana bessona, que va quedar ferida. Apaguem la ràdio, la tele, o expliquem allò que estem escoltant quan hi ha canalla petita a la vora? A partir de quina edat estan capacitats els infants per entendre el que passa al món que els envolta i pair-ho de forma més o menys adequada? Diuen els experts que depèn de l'edat, però també de l'interès que generi a cada criatura saber el que passa al món. Perquè comencin a entrar en contacte amb el fet que en el món succeeixen moltes coses, tant positives com negatives, és imprescindible explicar-los les notícies que estan veient amb un vocabulari que s'adecuï amb ells. Per cert, la família de la nena d'11 anys, violada per sis nois al Centre Comercial Màgic de Badalona el mes de novembre passat, marxaran de la ciutat entre aquesta setmana i la que ve. El germà de la víctima va rebre amenaces de mort de l'entorn dels presumptes violadors dies després de l'agressió a l'institut. I aquest ha estat el detonant de la decisió de la família, que per cert està rebent l'ajuda del govern municipal. I això, com ho expliquem als nostres fills si ens pregunten? Com diuen a Girona, no anem pa bé. Soc la Montse Rodríguez i això és Migdia COPE. I en quant al temps, doncs, serà un dia assolellat en general, tot i que arriben alguns núvols prims al llarg del dia. Les temperatures mínimes pujaran lleugerament, tret de la costa on es mantindran, i arribaran fins i tot a fregar avui els 30 graus. Anem ara a les carreteres, 1:08. Què ens explica des del Servei Català del Trànsit l'Eduard Sánchez? Què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Doncs trànsit en aquests moments en general fluid, amb poques incidències, cosa que aquesta hora ja és el que toca. Malgrat tot, recordem que a l'autopista B23 hem tingut aquest matí un vehicle avariat, un camió avariat a l'altura de Sant Feliu de Llobregat. Finalment s'ha pogut retirar i ja ara el trànsit pràcticament resolt en aquest punt de l'autopista. Teníem, recordem, encara molta lentitud entre Molins i Sant Feliu en sentit personal. Per tant, aquest tram també resolt. També el punt que teníem a la C58, i ara bàsicament el que queda sobretot és d'una banda la C17, el tram de Parets, amb aturades d'un quilòmetre en sentit nord, en sentit Vic, i un tram a la Ronda Litoral, d'una banda a l'altura de Gran Via Bon Pastor, en sentit Besòs, i també entre Prim i la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot. Molt bona tarda.
És
que escucho esta música, oye, se me ponen los pies a bailar solos. Enriqueta, ¿esto es normal o qué? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Monse, ¿qué tal?
Bueno, yo marco los pasos al ritmo del plan 1, 2, 3. Lo hago bien, ¿no?
Lo haces muy bien.
Bueno, oye, plan 1, 2, 3. Sigo esos pasos del plan 1, 2, 3 y sigo los pasos porque me han dicho, y lo sé, que con ese plan 1, 2, 3 vamos a adelgazar y lo vamos a hacer de forma segura, ¿no? Vamos a reducir la barriguita, que es la zona que más nos molesta, no solo por estética, sino por salud. Pero la pregunta, Enriqueta, del día es, ¿es posible bajar la barriga y peso en tan solo 3 semanas?
Es posible, Monse, y además tenemos que bajarla porque es lo que se conoce como la grasa visceral, ¿no? Y lo eliminaremos. Lo vamos a conseguir con el plan 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una limpieza intestinal, porque vamos a renovarnos, porque vamos a hacer un control de peso. Es rápido, sobre todo es seguro, porque tiene registro sanitario. Monse, apto para todos, para hombres, para mujeres. No son batidos, no pasamos hambre. Y el resultado, en 3 semanas perdemos de 4 a 7 kilos, pero es que bajamos más de 3 centímetros de ese volumen en barriga y abdomen.
Bueno, a ver si he anotado bien. Drenante, nos deshincha, vamos a perder peso y volumen, vamos a adelgazar, mejorando además los niveles de azúcar y colesterol. Vamos sí. a dormir mejor, van a dejar de roncar algunos.
Vamos a dejar dormir algunos.
Muy sí. bien. Y solo hay que tomar un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listos. Vamos a empezar por la primera semana. ¿Cómo empezamos esa semana?
Pues mira, empezamos con los sobres de piña que nos ayudan a hacer una limpieza, a eliminar las toxinas, ya notamos cómo desinflamamos la barriguita y cómo perdemos 2 kilos.
En un plisplas, segunda semana, vamos a renovarnos con los sobres de naranja.
Sí, que nos ayudan a conseguir un vientre plano, a combatir el estreñimiento, a frenar esa acumulación de grasa y peso.
Fenomenal, ya llevamos 2 semanas, nos encontramos ya súper bien y la tercera semana es la definitiva.
Es la definitiva con las cápsulas captagrasas, ¿eh? Nos ayudan a eliminar la grasa, nos ayudan a saciar, sobre todo a calmar la ansiedad, Monse, ¿eh? Y han pasado 3 semanas porque es que el tiempo pasa súper rápido, ¿eh? Y el resultado en la báscula de 4 a 7 kilos menos, ¿eh? Y sin dejar de comer. Si quieres tu plan 1, 2, 3, ¿qué tienes que hacer? Marcarme el teléfono, que es fácil. 650-51-52-53, porque si llamas ahora mismo, con tu plan 1, 2, 3 tendrás de regalo unas plantillas 3D ergonómicas. Te van a ayudar a que andes más ligero, a que no te duela la planta del pie. Son extraordinarias, ¿eh? Y para cualquier calzado y número.
Muy bien. Esa
gran promoción con tu plan 1, 2, 3, marcándome el teléfono, ¿eh? Te lo repito. 650-51-52-53. Y mañana lo puedes tener en tu domicilio por mensajería.
Bueno, pues ya lo sabes, si necesitas deshincharte, reducir la barriga, adelgazar, no te lo pienses más. Con ese plan 1, 2, 3 lo consigues en tan solo 3 semanas, eliminas de 4 a 7 kilos y vas a bajar el volumen para que este verano luzcas el bañador o el bikini que tú quieras. Y además con premio seguro, esas plantillas 3D. Oye, que yo haciendo el pasito del 1, 2, 3, vamos, con estas plantillas me va a ir fenomenal, ¿eh? 650-51-52-53, llama ya y en tus manos está deshincharte o no. Enriqueta, gracias.
A ti un beso muy fuerte.
Otro para ti, chao.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Acompanya Mar Puerto, ve molt rumbera. Mar, què tal? Bona tarda. Avui la Mar Puerto ha estat escoltant, podem dir, penúries, no? Sobretot les que han de suportar els veïns del barri Sol i Vista de Reus per rebre una carta. Són víctimes, Mar, de dues situacions diferents, no? El constant canvi de carters i un nomenclàtor que és molt complicat.
Així és, els veïns asseguren que el correu és una cosa sèria i denuncien que estan deixant de rebre moltes cartes per aquesta qüestió. A l'haver-hi canvi de carters, els que entren nous no estan habituats i no acaben de saber com funciona la senyalització en aquesta zona. A més, també altres veïns expliquen que el carter que cobria sempre el barri està de baixa i des de fa un mes no tenen un de fix. A més, també altres cops ni tan sols hi ha algú que s'encarregui d'això. Per tant, segons l'època, reben cartes o no les reben. El Pau Pastor, a part de nosaltres, és un veí del barri i també és secretari general de la CGT de Correus de Tarragona i ens explicava així el problema amb el que es troben.
Quan un carter està a la baixa no es contracta. Llavors que li diuen el carter del costat ha d'anar a fer una part de l'altra zona que no coneix, en el millor dels casos, saps? I llavors és una mica el problema. A vegades que és el que passa també, que han d'agafar gent que és nova, que no coneix l'ofici, per dir-ho d'alguna manera, i llavors què és el que passa? Que aquesta gent també els costa una mica tindre-ho en compte que a Correus hi ha un munt de productes diferents i una miqueta de coneixement del servei s'ha de tindre. Llavors és una miqueta complexa.
Però el pitjor és que no es tracta només d'un cas aïllat, sinó que ja ha passat altres vegades.
És que no és nou, també. O sigui, ja l'any passat, el juliol, per exemple, hi havia una acumulació de 12.000 notificacions a la UR de Reus. I fins que nosaltres no ho vam denunciar a premsa, això no es va ficar solució. I com se va solucionar? Feien carters a altres zones, que van haver zones que inclús van estar diverses setmanes sense tindre correspondència per poder netejar aquestes 12.000 notificacions administratives. I això és un sin parar. Ara, malauradament, els hi ha tocat a Solivista un altre dia, potser en un altre barri.
A tot això, el Pau també assegura que la carta ordinària és un producte maltractat per Correus, el que incrementa encara més aquesta problemàtica.
Jo crec que és un producte que està maltractat per Correus. I ens obviem que aquí aquest tipus de correspondència tothom dirà, va, jo no escrivo cartes, jo no sé què. No, però si tu t'has renovat el carnet de conduir, t'arriba en carta ordinària. Si tu tens una citació de metge, te pot arribar perfectament en carta ordinària. Si tu has perdut la teva tarda en el banc o se t'ha fet malbé o l'has de renovar, t'arriba per carta ordinària. O sigui, hi ha una sèrie d'enviaments que realment que s'hi corregeixen i que, bueno, és un perjudici per la població.
Un perjudici força important. A més, veurem, doncs, Montse, si finalment els veïns de Sol i Vista recuperen o no aquestes cartes que tant desitgen i que tan importants són per tots ells, no?
I tant que sí, no hi ha res més bonic que rebre una carta, que no sigui del banc o d'Hisenda, Si és d'amor, millor que millor. Marc Porto, moltes gràcies. Una i 16 minuts, això és migdia, COPE, Catalunya i Andorra.
¿Bebidas?
Sí.
¿Platos gourmet?
También.
¿Jacuzzi con vistas al mar?
Claro.
¿Todo?
Sí, todo esto está incluido. Y mucho más.
Y el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe your eyes.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Regalar a tu madre es poner un lazo a un me importas, aún lo mereces. Regalar a tu madre es poner un lazo a un Samsung Galaxy S23 5G de 256 GB ahora por 959,90 euros. Regalar a tu madre siempre será más grande que cualquier regalo. 7 de mayo, feliz Día de la Madre. El Corte Inglés.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ho sabeu perquè tothom ho ha dit ja, s'ha anunciat per totes bandes, fins i tot que ja en el seu moment ja, evidentment, era la gran notícia, no? Comença la campanya de renda d'aquest any. Hi ha molts dubtes, com sempre, per molt fàcil que ho posin, que mai està fàcil, almenys per molt simple que sigui, mai és fàcil d'entendre si no et dediques a això. Doncs hi ha moltes preguntes que et surten de cara a aquesta declaració de renda. Per exemple, entre moltes altres preguntes, què passa amb les herències, per exemple? Això com tributa una herència? Quan una persona, un familiar, va per exemple, ens va deixar durant tot l'any passat, vull dir que entraria dins d'aquesta campanya de declaració de renda, això com tributa, com què hem de fer? Doncs va, a veure si traiem l'aigua clara, que jo crec que sí. Davant d'aquests dubtes tenim amb nosaltres a la Maria Elba Rojas, del Bufete Rojas, Herències y Testamentos, que es que són experts en tot això. Maria Elba, com estàs? Bienvenida.
Hola, buen día.
Buenos días. És que és la gran pregunta esta.
Sí, sí, la pregunta del mes.
Dentro de muchas preguntas que puede tener al momento de hacer la declaración de renta, claro, afortunadamente no siempre tenemos el momento triste de todo este papeleo de las herencias y demás. ¿Y esto cómo tributa la Hacienda? ¿Qué pasa con el IRPF de una persona fallecida en el 2022?
Bueno, tal como has dicho hace un momento, todas las personas que han tenido ingresos a lo largo del 22 lo tenemos que declarar ahora en el 23. Tenemos hasta finales de junio para hacer esta declaración.
Sí.
Bien, las personas que hayan fallecido en el año 2022... hay que saber que los herederos son los responsables de presentar las declaraciones de renta de la persona fallecida en el 22. O sea que tú te mueres, pero las responsabilidades continúan.
De acuerdo, no te vas a escapar.
No te vas a escapar. Y esas responsabilidades, entre las responsabilidades está hacer la declaración de la renta de la persona que haya fallecido. ¿Y cuándo hay que hacer la declaración de la renta? Pues la palabra ya nos dice, cuando hay rentas. Por el hecho de heredar en sí mismo, no hay que incluirlo en la declaración de la renta, pero sí si hay algún beneficio. Es decir, si yo, por ejemplo, he recibido una herencia cualquier año, pero el año 22, el año pasado, he vendido la vivienda que he heredado, sí que tenemos que incluirla en la declaración de la renta, porque hay que tributar por esa ganancia que representa la venta. Normalmente hay ganancia. A veces ha habido, con esta época de crisis, no ha habido ganancia. Pero lo habitual es que haya ganancias. Por ejemplo, yo heredo una vivienda que hemos declarado que vale 200.000 euros.
¿Sí?
Y la vendo por 250 o 220. Pues estos 20.000 euros de más es lo que va a tributar ahora en la declaración de la renta.
Siempre que la vendas, ¿no?
Que la vendas, porque si tú heredas una vivienda y vives en ella, no hay que tributar por vivir en ella.
De acuerdo.
Solo si la vendes. Pero también hay otro supuesto, si la arriendas.
Claro.
Hay otra renta.
Eso también tributaría.
Hay otra renta.
O sea, cuando
claro.
hay una ganancia.
Exacto. Cuando hay una renta, la palabra es impuesto de la renta. Pues cuando hay cualquier renta, o porque has vendido, o porque hay un alquiler, pues también tenemos que declarar todos los alquileres recibidos durante el año 22 en esta declaración de este periodo.
Yo te pongo una duda encima. Por ejemplo, yo heredo una casa, ¿de acuerdo? Ni la alquilo ni la vendo, pero ni vivo en ella. Sí. Mi matrimonio, en ese caso, aumenta. ¿Esto lo tengo que declarar o no?
No, porque no. Ten en cuenta, cuando has recibido este inmueble en herencia, ya has pagado el impuesto de sucesiones y el impuesto de plusvalía cuando hay inmueble. Si la tienes ahí stand-by, que no haces nada con ella, no tributarás. Solo si hay ganancias o hay rentas.
De acuerdo, ¿vale? Entiendo. Bien, en el... o sea, digamos que el arrendamiento, todo. ¿Y dinero? ¿Si hemos heredado dinero?
Por heredar dinero, ya has pagado el impuesto de sucesiones en su momento... Pero si este dinero lo tenemos ahí produciendo rendimientos, es decir, en la cuenta bancaria no se va a producir nada,
en esta época me temo que poca cosa,
Si está produciendo rendimientos, claro, los rendimientos que produzca el dinero, los intereses, sí que tenemos también que declararlos en la declaración de la renta de este periodo.
No te escapas.
No te escapas.
De ni una, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Claro, o sea, también hay que hacerlo. Y bueno, puede que no sean casas o que no sea dinero. Sí. Si son fondos de inversión o si son acciones,
claro,
y todo ese tipo de cosas.
El tema de las acciones, que le llamamos, eso se llama capital mobiliario. El tema de las acciones, si yo las vendo y tengo un beneficio, no va a pasar lo mismo que si vendo una casa. Tendré que tributar por la ganancia que me haya producido la venta, si es que hay ganancia, claro. Y si yo dejo las acciones ahí stand-by en el banco tranquilamente, voy a tener que tributar por los dividendos que nos den estas acciones.
De acuerdo.
¿Vale? O sea que siempre que hay cualquier ganancia o cualquier renta, a lo largo del 22 tenemos que declararla ahora en este periodo, hasta junio tenemos plazo, hasta el 30 de junio, ya sabes, ¿no?
Bien, claro, haciendo un pequeño resumen... los herederos son los responsables de presentar la declaración de renta de la persona que haya fallecido durante el 2022.
Correcto.
Si sale a pagar, ¿esto quién lo paga?
El heredero.
El heredero.
Y ojo, si sale a devolver, que también puede pasar, Hacienda te lo devolverá, lo que haya tributado más la persona que haya fallecido, te lo devolverá previamente a que hayas liquidado ese extra en el impuesto de sucesiones. Es decir, habría que hacer una escritura de adición de herencia para añadir lo que tenga que recibir por devolución de Hacienda.
O sea, primero, los papeles del impuesto de sucesiones y demás, y luego...
Si se añade alguna devolución de Hacienda, tenemos que volver a declarar el impuesto de sucesiones. Correcto.
Ya veis que la María Alba lo tiene muy claro. Cuesta un poco de situarte, porque si estás acostumbrado con ese tipo de cosas, pues... se nos escapa un poco de las manos todo esto. Para eso estáis vosotros, precisamente. ¿Eh?
Bueno.
Pues ya lo sabéis, si tenéis estas dudas, si queréis poneros en buenas manos, y pues ya lo sabéis, Bufete Rojas, que ya veis que la María Elba sabe muy bien de qué está hablando. María Elba Rojas, del Bufete Rojas, escucha, muchísimas gracias por estas dudas.
A ti, José Miguel, hasta otra.
¿Por qué ha subido el precio del huevo?
¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la PAC?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hoy emitimos desde Manzanares, en Ciudad Real. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Todas las mañanas, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
Redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira, y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil.
La sequía afecta al campo y a muchas poblaciones de Cataluña o Andalucía. Por eso, ante esta situación, nuestro tema del día es la sequía.
Al caer la tarde, Expósito.
Podemos decir que en la zona de secano cercana, pues prácticamente la pérdida es total, no queda prácticamente nada.
Hasta el punto que en el canal de Urgell se va a pedir la declaración de zona catastrófica. ¿Cómo es ahora mismo la situación? Hazme una foto.
Guardamos a poca agua para que se puedan salvar los frutales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos, qué alegría.
Qué alegría, señora.
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila...
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene...
Descárgate la app. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Aquesta primavera transforma el teu somriure a les clíniques dentals d'instituts odontològics. Aprofita el 20% de descompte en tractaments d'ortodòncia invisible i emporta't de regal un emblanquiment dental. Demana cita ja a ioa.es o truca al 900-131-002. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
Natura, excursions, amistats i diversió. Apunta de les millors colònies d'estiu del periòdico i Fundesplai. Una setmana per només 335 euros. Places limitades. Informa't en estiudecolònies.elperiódico.cat.
Mamá, ¿bajas hoy a desayunar?
Uf, cada día me cuesta más subir y bajar las escaleras. Me quedaré en casa.
En Elevaciones Reco sabemos lo molesto que puede ser este desafío diario. Por eso estudiamos tus necesidades y adaptamos tu casa a tu comodidad. Elevaciones Reco. Nosotros te elevamos. Los límites los pones tú. Entra en elevacionesreco.com o llama al 93 516 9030.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En la Comunidad Valenciana se puede solicitar desde hoy el bono para la cesta de la compra, una ayuda de la que se estima que podría beneficiar a unas 500.000 familias.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿De qué forma se puede pedir?
Es muy fácil. Atentos a esta página web, bonocesta.gva.es. Esa es la página en la que cualquier
valenciano... De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Són dos quarts de dues i arriba el moment de l'última hora informativa. Miquel Mons, redactor dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. Iker, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies. Comencem en política. El govern ha convocat a la tarda a Renfe i a Adif a una reunió per l'avaria de l'R2 Sud per demanar mesures extraordinàries i solucions. El conseller de Territori, Juli Fernández, el retreu que no hagin facilitat cap alternativa. Altres notícies, la policia ha alliberat una jove segrestada i agredida per la seva parella a l'Hospitalet de Llobregat. L'home, ja detingut, tenia la víctima tancada a la seva habitació i n'abusava sexualment d'ella. A més, la castigava a dormir a terra lligada de mans i peus. Un altre home ha estat condemnat a 4 anys de presó per violar a una menor afectada per consum de l'alcohol i drogues a Sant Feliu de Guíxols. L'Audiència de Girona conclou que la víctima de 16 anys no podia presentar consentiment vàlid. En cultura, la nit dels museus bat un rècord amb la participació de 90 espais arreu de 8 municipis de l'àrea metropolitana. A l'edició 2023 tindrà lloc el dissabte 13 de maig de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada. Això és tot.
Gràcies, Iker. Més informació que proponés i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. I ara arriba també l'última hora, en aquest cas l'esportiva, amb Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat. Bona tarda a tothom.
Rebombori a Camp Barça. Què passa, Albert?
La veritat és que no hi ha dia tranquil a Camp Barça, tot i deixar virtualment sentenciada la Lliga després de la victòria per la mínima davant Osasuna, que permet al conjunt blaugrana a la propera jornada de Lliga Cornellà-Prat, si no abans per via passiva, materialitzar el títol del campionat domèstic. El rebombori generat perquè el director esportiu Mateu Alemany abandona el club a 30 de juny i veurem si no és l'únic de l'àrea esportiva. Està en l'aire que Jordi Cruyff pugui deixar també el Futbol Club Barcelona. Aquesta serà la portada. Bastament avui parlem del Barça després de jugar ahir, però eclipsat aquest partit i la victòria amb el gol de Jordi Alba per aquest rebombori intern que hi ha a la parcel·la esportiva. Aquest és el gran argument de la jornada. Tot a l'equador de la setmana, on recordem, avui vivim i gaudim de les prèvies del partit de l'Espanyol i del partit... T'ha agafat tos a tu i m'ha agafat a
sí,
mi,
sí,
eh?
Mimatisme.
Que no és un badall.
Mimatisme.
S'acaba contagiant. Deia que avui vivim i gaudim de les prèvies del partit de l'Espanyol a Sevilla i del partit del Girona a casa davant el Mallorca. Sentirem els dos entrenadors, a Luis García i a Mitchell. I el tercer gran argument de la jornada és el partit que té el Barça. És un match ball Barça de bàsquet a Kaunas a partir de les 7 de la tarda en aquest playoff de quarts de final de l'Eurolliga. La travessa és fàcil. Si el Barça guanya, serà equip de la final a 4 de l'Eurolliga. Si no, divendres disposarà d'un segon match ball. 7 de la tarda és el Guiris Futbol Club Barcelona a l'Eurolliga.
Pendents de tot el que passi. Per cert, rebombori, m'encanta aquesta paraula. Gràcies, Albert. Més informació a Esports COPE i nosaltres d'aquí un moment a migdia COPE Catalunya i Andorra us parlarem dels coloms, concretament dels que tenim a Catalunya. Diuen que la gran majoria estan malalts i que són un perill. D'això en parlem d'aquí un moment amb el veterinari i membre del Col·legi de Veterinaris de Catalunya, en Ricard Adán.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Classics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Tiburón, una obra maestra de Steven Spielberg. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ens fèiem ressò que l'Ajuntament de Sabadell està estudiant com sancionar una dona que alimenta cada dia desenes de coloms al pati de casa seva. Quan els dona de menjar, s'hi poden acumular entre 200 i 300 coloms. Òbviament, la veïna d'aquesta dona de Sabadell diu que està vivint un autèntic infern. Avui en volem parlar del perill que té o no donar de menjar als coloms i si realment els coloms, com llegia jo l'altre dia, els que tenim arreu de Catalunya, estan malalts i són un perill per la societat. Per parlar de tot plegat, no hi ha res millor que posar-nos en contacte amb el veterinari Ricard Adán. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ricard, comencem per el principi. Els coloms, estan malalts els que tenim a Catalunya? Són un perill per la societat?
Val, són dues coses una mica difícils de contestar. Primer, estan malalts. Sí, hi ha uns quants que tenen uns certs paràsits que són propis d'ells, vull dir que no és que ens puguin transmetre, i estan bastant parasitats. Jo, els que he pogut controlar durant el temps que hem estat treballant a Barcelona amb els coloms, podríem dir sí, que hi ha moltíssims, si no la majoria, que estan parasitats. Hi ha algunes malalties que ens preocupen dels coloms que poden ser transmissibles i aquestes tampoc podem dir que siguin endèmiques entre els coloms, però hi ha malalties com la criptococcosis que pot afectar-nos en els humans. Però jo crec que el problema principal és que hi ha, com que s'han acumulat tant a una població tan extensa, que hi ha algunes malalties entre ells que sí que estan armant una mica la població. En quant als habitants, el problema real és la brutícia, les centes, perquè les centes sí que poden transmetre algunes malalties en els humans, i la competència amb altres espècies i les molèsties personals. Això és el que més preocupa els habitants. Insisteixo, en quant a malalties, sí, com qualsevol altre animal pot transmetre algunes malalties, però jo crec que el problema principal que tenim és la sobrepoblació que fa que tinguin comportaments destructius amb el nostre entorn.
Ricard, hem de dir que un colom ponen 3 o 4 ous cada any, no? I que això fa que hi hagi aquesta superpoblació, tot i que s'ha intentat moltes vegades intentar reduir-la, no? Sobretot crec que l'Ajuntament de Barcelona té un pla de control amb pinso esterilitzador.
Correcte. És que, clar, aquí tenim un problema ètic. I ara és un mica complicat i de pressa. Perquè qui som nosaltres per aniquilar animals que hem provocat nosaltres que estiguin amb accés entre nosaltres? Això és un problema ètic. Dins d'aquest problema ètic, el tema que sempre s'havia plantejat temps A és anar fent unes recollides i eutanàsies massives. I això s'ha vist que és un sistema que no acaba de buidar realment la quantitat d'animals i, a més, èticament ens posa en l'atzucat de dir qui som nosaltres per anar matant animals perquè hem provocat nosaltres aquesta plaga. Llavors, pel control real és evitar la reproducció. I això és una cosa que en altres dels companys ho tenen molt més bé perquè la seva estructura de ciutat permet que hi hagin colomars a dalt dels terrats i que hi van els coloms. Per tant, és el moment per esterilitzar-los. Uh-huh. Esterilitzar-los com? No podem agafar-los, superar-los, perquè no es pot fer ni és manera de fer-ho. Però sí podem posar alguns pastilles esterilitzadores o deixar ous que no siguin fecundats, etc etc. I ara això s'està plantejant a Barcelona, però a Barcelona tenim un problema que la nostra estructura dels terrats no permet fer colombars. Llavors, el pinso que posem esterilitzat hem de vigilar que no merni la població d'ocells autòctons nostres, perquè estaríem fent una aniquilació i una merma d'espècies que són autòctones.
Efectivament. Ricard, donar menjar als coloms està prohibit, no? Tot i que algunes persones no en fan cas. Caldria posar sancions més dures? És l'única manera perquè les persones reaccionin?
El tema de les sancions és molt controvertit. La gent que vol posar a menjar als coloms no li afecten les sancions. Per tant, jo crec que sí s'ha de posar sancions per la gent que ho fa per despit o perquè no n'és conscient i no escolta, però realment no és el sistema. El sistema és intentar redirigir els coloms a llocs perquè no invadeixin la població i educar la gent. I això és el que intenta fer l'Ajuntament. Uh-huh. Dir a la gent, no es pot donar menjar al colom, per què? Perquè estem embrutant el carrer, estem provocant l'acumulació en zones de coloms que estan fent malbé mobiliari urbà, el terra, estan provocant un augment de femtes en zones que són normalment d'esbarjo dels nens. I això és una cosa que hem de ser conscients a l'hora que intentem salvar una població d'animals a costa de mermar el nostre benestar. O sigui que això la gent n'ha de ser conscient. Però les sancions s'ha vist que no funcionen. L'educació sí.
Efectivament.
S'han de combinar les dues coses.
Ricard, si tenim coloms que venen als balcons i terrasses de casa nostra, com podem evitar-ho? Què hi podem fer individualment? Els mètodes per espantar-los no funcionen, no? Els coloms volen menjar?
No.
Què fem?
No, la veritat és que ho tenim bastant difícil. Jo el que he vist és intentar que no hi hagin espais on es posin. Tapar amb reixes els forats on es puguin niuar. I evitar que estiguin còmodes en les baranes. Allò dels ferros és una mica perillós per nosaltres. Mm-hmm. Però hem d'evitar que no estiguin còmodes a les baranes. Que no puguin posar-s'hi. Però, realment, individualment ho tenim molt difícil. Mireu la quantitat de coses que s'han fet en balcons, estàtues, cornisses, sembla que no ho dic bé, però ja m'enteneu,
sí.
I que no ha funcionat del tot. Per tant, ho tenim bastant, bastant difícil. Uh-huh. El més important és que no estigui còmode allà on està, i una de les coses que fa estar còmode és que tingui un lloc per reniuar i menjar. Per tant, si ho tenim net, evitem que hi hagi menjar a disposició del colom, i que no hi hagin forats per niuar, és l'única manera que aconsello que pot funcionar.
Mm. Aquesta imatge, Ricard, que tenim del colom, no?, que representa la pau, com ha canviat la cosa, no?
Així, pobres. Però, en veritat, el sistema de fanmania, i són uns animals molt macos, són, dintre dels ocells, són uns ocells que tenen una capacitat d'aprenentatge bastant important.
És veritat.
Bastant important, i això fa que per això augmenta tant la seva població, i que els estem enlletjant d'aquesta manera que no s'ho mereixen, pobres.
Sí, sí. Quan han servit, i de molt, quan fan de colom missatger, a la seva època?
Sí, i tant, i tant. Sí, sí, hauríem de mirar-nos amb una mica més de carinyo, sense pensar que els hem de cuidar. Hem de deixar que la població vagi marmant amb mètodes no agressius, i això és una cosa lenta, mm-hmm. però que si no col·laborem tots, no creant ambients favorables per la seva reproducció i la seva alimentació. Si no col·laborem, no aconseguirem reduir la població.
Ricard, abans d'acabar, ara que hi ha a un arbre, tu mires, hi ha una cotorra, un periquito, un colom, sí. Ja comencen a haver-hi barreges de entre ells? Vull dir, cries espècies rares?
No, són espècies molt llunyanes. Són molt llunyanes. No, és molt difícil el trobament entre espècies. Han de ser subespècies, però entre espècies com els coloms i els cotorres, no. I a més tenen una manera de viure molt diferent. Que, per cert, si veieu nius de cotorra, aviseu al vostre municipi, perquè aquests nius poden arribar a passar molts quilos i donar problemes i accidents. I el que s'han de fer és treure'l ràpidament. Per tant, si veieu nius de cotorra que poden arribar a passar 30 o 50 quilos, s'han de retirar. I no patiu que no... Un colom cotorra cotorra, no, només faltaria els coloms que parlessin amb les cotorres, ja seria terrible, eh?
Ricard Adam, veterinari, sempre és un plaer parlar amb tu. Avui volíem parlar dels coloms, aquesta mala imatge, pobres, que ara en tenim d'ells, i sobretot important, no els hi donem de menjar, sisplau, i sobretot compta amb les femtes, que són on hi han aquests virus, aquests contaminants, pel bé de tothom. Ricard Adam, gràcies i que passis bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
La 1:44, estàs escuchando Migdia Cope Catalunya i Andorra. Rejuvenecerse, verse mejor, es muy importante para todos. La autoestima cuenta más de lo que nos pensamos. Si además quieres conseguirlo sin estridencias, conservando la armonía facial, no dudes en pedir una visita informativa personalmente con la doctora Torrejón. Ella te va a hacer un estudio de lo que necesitas y te va a dar un presupuesto que podrás financiar sin ningún tipo de interés. Llama ahora mismo a la doctora Torrejón al 93 4 14 36 31. Recuerda, primera visita totalmente gratuita, sin coste para ti, y allí te están esperando grandes profesionales, entre ellos la doctora Torrejón.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Yo ya casi te olvido con todo lo que fuimos, por cada canción que tú me dedicaste, tiré todas las cosas que me regalaste. No quiero estar contigo ni ver a tus amigos, pero cuando bebo vuelves a mi vida. No sé si es amor o este puto tequila. Con la primera todo me va bien, con la segunda busco nuestro amor en otra parte.
Bueno, de todos los artistas que forman parte de la nueva hornada del pop español, el nombre de Paula Cops es uno de los que hay que seguir muy de cerca. Esta joven madrileña acumula más de 10 millones de reproducciones con sus canciones en Spotify. Unas cifras más que meritorias, a las que hay que sumar que apenas lleva 2 años en la industria y que no cuenta con un gran sello discográfico detrás, o eso es lo que pasaba hasta ahora. Vamos a hablar con ella. Paula Cops, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena y felicidades, este gran éxito, ¿no?
Muchas gracias. Sí, la verdad que estoy muy feliz.
Bueno, a principios de 2022 no tenías ni 1.000 oyentes mensuales y ahora mismo tienes 550.000 oyentes y tus temas suman más de 10 millones de reproducciones en menos de 6 meses. ¿Qué ha pasado?
Bueno, yo creo que a través un poco también de las redes sociales, ¿no?, he encontrado pues a gente con la que se sentía muy identificada con la canción, con mis canciones, y poco a poco pues cada vez han ido siendo más.
¿Es difícil meterse en el mundo de la industria musical, Paula?
Es muy difícil, sí. O sea, es una industria complicada, ya no solo porque evidentemente es muy competitiva, sino porque al final juegan mucho con que es tu sueño y tu pasión, ¿no? Y entonces a veces esperan que hagas lo imposible por conseguirlo.
Uh-huh. Bueno, estás preparando tu primer trabajo discográfico. Hay nervios, hay vértigos. sé que el álbum va a contar con 10 canciones conectadas entre sí por un vínculo de lo más espiritual.
Sí, eso es. La verdad es que estoy muy contenta, estamos trabajando un montón en ello. Obviamente hay días en los que digo, ¡buah! Porque al final al estar sola, pues muchas veces siento que se me está viniendo todo un poco grande. Pero vamos, que son días y momentos que todos los tenemos y estamos a tope currando en ello.
Uh-huh. Últimamente se dan pildoritas de lo que es un trabajo discográfico completo. Tú has ido haciéndolo y has sacado en este último año canciones como Línea 7 u Odio que te quiero, ¿no? La temática de esa, o qué hay detrás de todas esas canciones de Paula.
Pues la verdad es que yo siempre suelo escribir sobre el desamor, es lo que más me gusta, lo que más me llena, no porque yo haya tenido muchos otros amores en mi vida, pero es con lo que más me siento identificada y siempre intento buscar pues una temática con la que yo me siento muy identificada y con la que siento que puedo conectar con los demás. Uh-huh. Entonces, pues al final lo que va a contar es una historia de desamor, todas las canciones, y bueno, que con la última se resuelve un poco todo lo que pasa.
Muy bien. Oye, ¿cómo se va a llamar el disco?
Eso no se puede decir.
Ah, ¿y eso es secreto?
Todavía no se puede decir, todavía es secreto.
Bueno, esperamos verte en Barcelona, ¿no?
Sí, la verdad que una de las fechas que estamos planteando es para Barcelona, porque me encanta. Y cada vez que vengo es como que quiero venir más. Así que una de las fechas que estamos planteando para el lanzamiento es en Barcelona.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a esperar a que llegue ese momento para verte en directo. Mientras nos vamos a quedar con temas como ese que escuchábamos al inicio, ¿por qué vuelvo a querer? Oye, un beso muy grande, enhorabuena y felicidades, porque son pocos los que llegan y tú estás triunfando. 2 años y ya estás... on fire, como se suele decir. Paula Cops, un besazo grande. Sigo preguntándome ese nuevo single. Gracias, un beso enorme, Paula.
Muchas gracias, un besito.
Chao.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si no te entregas en serio, si no es un amor completo, ¿por dónde vienes, te vas? ¿Por dónde vienes, te vas?
Si vas a tirarme lejos como un baloncito viejo, entonces no juego más, entonces no juego más.
¿Cuándo será que me tomas en serio? Quiero luchar por tu amor cuerpo a cuerpo. Vencer tu valla por fin con mis besos, la copa, la vuelta y salir campeón.
Pero la vida no es como yo quiero, y a veces pierde el amor.
Porque... Bueno, es todo un placer saludar a la nostra companya Marta González, Peláez, presidenta de l'Observatori d'Investigació de Comunicació i Ciències Afins. Senyora Marta González, bona tarda.
Hola, bona tarda, Montse.
Què tal, com estem?
Molt bé, i tu, com estàs?
Bé, amb ganes d'escoltar-te i, òbviament, de saludar-te de nou i parlar d'un tema del que ens hem fet ressò des de fa un parell de setmanes aquí a la cadena COPE, com és el tema de les propines, no? Que no sabem sempre dir si són una mostra d'agraïment, és un costum o ha de ser una obligació. Com ho planteges tu, Marta?
Obre almoina. Hi ha molta gent que considera que la propina és una almoina, la compara amb l'almoina, saps?
Cert.
Bueno, pues, a sense certa no se sap molt bé l'origen de les propines. Ara, amb la pandèmia, després de la pandèmia, perquè després de la pandèmia ha canviat moltes coses, doncs també molta gent ha deixat de donar propines. Primer perquè, bueno, el rebre a casa la comanda del dinar o de l'àpat o de les begudes, el que sigui, doncs o donaven o no donaven, pagaven el preu i ja està. I després, perquè, bueno, com que tot ha pujat molt, tothom té els pressupostos més ajustats, doncs la costum aquesta de deixar la propina una mica ha baixat molt, no? Llavors, bueno, això era una cosa que els grecs, deixaven els grecs i els romans, feien com un brindis amb les copes i ho deixaven una miqueta... del brindis, no? a la copa, cuya salut es brindava, no? I era conegut aquest reste com el propinare.
Uh-huh.
Però, bueno, era una manera de deixar la propina per les persones que els havien servit, no? Els esclaus, perquè en aquell moment eren esclaus.
Uh-huh.
I també, bueno, a l'època feudal, pues, els cavallers tiraven monedes o passar pels pobles perquè era una manera de protegir-se. Era com una assegurança, no? Perquè així estaven segurs que la gent no els hi atacaria. I era un agraïment al poble, pues, per fer aquesta protecció, no?
Uh-huh.
Bueno, és una de les coses més polèmiques, perquè a més ara també hi ha una altra cosa, i és que el tema de les propines, des del punt de vista legal, diguéssim, hisenda, no cotitzen, no? Salvo que siguin reflexades a la factura, que tampoc moltes vegades no està. Llavors, clar, això què passa? Que això no cotitzen com si fos un diners en bé, vaja. També això, has de tenir en compte que l'única cosa que funciona perfectament bé al nostre país és hisenda.
Quan, de fet, moltes d'aquestes propines, l'altre dia en parlàvem, van dedicades a pagar una part del sou dels treballadors, quan això no hauria de ser així, no?
Clar, no, per exemple, als Estats Units, sí. Aquí teòricament no, perquè aquí teòricament...
Sí, no és obligatori. A Espanya, de moment, no és obligatori.
No, perquè tothom té un contracte amb unes condicions de treball, amb un sou i unes prestacions, ja siguin del tipus que siguin, però està, tenen una assegurança en aquest sentit, no? Però als Estats Units no, als Estats Units és un fixe, és un variable que són les propines. I clar, no és que sigui una obligació absolutament total, però sí que és una obligació, de fet, perquè si tu te'n vas d'un establiment i no has pagat la propina, et poden sortir i dir, perdoni, senyora Montserrat Rodríguez,
sí, sí.
Vostè no ens ha deixat la propina, de què va?
Sí, sí, surten directament a buscar-te, però fixa't la paradoxa, perquè igual que aquí a Espanya no és obligatori, tot i que moltes vegades deixem propina, un tant per cent, un 5 o un 10% sobre l'import total del compte, Anglaterra i França està mal vist, no?, deixar?
Sí, bueno, hi ha llocs que t'ho posen com a servei incluït. Quan t'ho posen servei incluït és que estàs pagant la propina. Llavors ja no has de deixar res més perquè està reflexat al tiquet o a la factura. Llavors ja no tens que deixar res més. Llavors, per exemple, a Cuba i a Xina pues, està prohibit deixar per llei. En Japó està molt mal vist. Tu no pots, és com un insult, és com una almoina, no?, que tu li deixes a una persona. Per què? Bueno, aquesta persona treballa, aquesta persona té la seva responsabilitat. Llavors, tu no li has de donar un diner extra perquè faci la seva feina ben feta, entens? O sigui, la responsabilitat, que això és una cosa que moltes vegades no s'entén, no? Perquè, bueno, és que s'ha portat molt bé. Ah, una altra cosa, els amos dels establiments no se'ls deixa mai propina. Només és, el costum és per als empleats, no?
Clar.
Ja siguin pues, taxistes, perruquers, que són els més... I la part de l'hostaleria, que la gent deixa pues, uns diners. Ja, a Estats Units, bueno, els cantants i els artistes són d'aquells que deixen moltíssima propina. Alguns, altres són més garrapes.
No? Sí, sí, hi ha de tot a la vinya, de la vinya sí, del senyor.
Hi ha gent que potser deixa per un gelat de 3 euros, de dòlars, perdó, doncs potser paguen 100 dòlars i li deixa la propina per la persona que li ha atès, no?, per l'establiment, perquè al final, doncs, bueno, la propina s'hauria, cada vegada més, s'hauria de repartir entre tota la gent que intervé dintre el servei, sigui la que ha atès directament a la Montserrat
sí,
o no, perquè, bueno, tu deixes una propina i tothom, més o menys, t'ha tocat una persona però et podia tocar una altra, no? I llavors això, clar, seria injust en aquest sentit.
Uh-huh.
Però, doncs, per exemple, el David Beckham, que va anar amb un grup de gent a prendre a un restaurant una consumició, i eren 100 dòlars, i va deixar, doncs, 1.000 dòlars.
Uh-huh.
1.000 dòlars de propina.
Molt bé. També en Johnny Depp, no?, va deixar bastant
Depp,
propina.
4.000 dòlars. La Taylor Swift també va deixar 500 dòlars més dues entrades per al seu espectacle. O sigui, clar, a la Charlize Theron, que és aquesta que parlava abans del gelat, doncs va deixar, pues, clar, tota la resta de 3 dòlars i alguna cosa que valia el gelat, perquè es va deixar els diners i va tornar, i llavors li va deixar el canvi, no?
Uh-huh.
Bueno, tot això està molt bé perquè, bueno, és una manera... És una forma de generositat, no? De dir, bueno, comparteixo amb tu el que jo... Tinc molts diners, no? Jo guanyo molts diners i mira, perquè vegis que sóc generós o generosa, doncs et deixo això. Clar, moltes vegades pues, un refresc tu no deixes, no sé si tu deixes cèntims. Ara el dels cèntims queda molt malament perquè queda...
La veritat és que queda malament perquè dius que deixo aquestes quatre monedes no cal, no?
Clar, per deixar uns cèntims millor no deixar res, no?
Exacte.
És el que pensem nosaltres. El que passa és que, bueno, gotita a gotita va omplint el got, no? També.
Això també. Però és veritat que cada cop la gent porta menys calés en efectiu a les butxaques i poques monedes, i normalment el que es fa sovint és, quan vas amb més gent, pagues amb targe i dius fes això més rodó, aquesta xifra, i així us quedeu la propina, no? Que fins a quin punt hi ha cambrers que es queixen, no? Perquè diuen, no, és que si es paga amb targe aquesta propina no la veiem després, no?
Clar, perquè la targe va per una altra via de cobrament i, clar, a l'hora de la comptabilitat, pues, a lo millor pues, no ho veuen. I, a més, una vegada que està passat per targe, moltes vegades, pues, clar, ja té una càrrega d'impostos o un altre tractament des del punt de vista fiscal i comptable. I què passa? Que al final, pues, si tu deixes, al millor, imagina't, 100 euros, pues, als 100 euros, al millor, els hi arriba, jo què sé, 60 o 50.
No. Eh? Jo una cosa que tinc clara, Marta, que si els treballadors estan ben pagats i són professionals de les seves feines, no crec que calguessin aquestes propines. Malauradament, hi ha gent molt mal pagada que malauradament fan d'aquestes propines una part important del que és el seu sou, i per això nosaltres continuem donant aquesta propina com a solidaritat, no?, i també com a bon servei.
Clar, perquè tu vols demostrar que tu estàs molt contenta de que t'han atès molt bé, i que això és, doncs, què li fas? No li pots fer un regal, i llavors, com que no li pots fer un regal, li fas, doncs, li deixes una part de diners, no? Però, clar, no és el mateix, no? No el pots convidar a dir, bueno, doncs mira, pren-te un cafè amb mi, o pren-te una...
Clar, clar, clar.
Una copa de vi, no. Perquè no, estàs treballant, no? I no estàs al cas.
Allò que dius, et deixo per la benzina de la moto, no?, que es deia abans, que això queda molt antic. Marta, arribem al punt de les dues, ha estat un plaer tornar a parlar amb tu. Igualment, un petó ben gras. Que vagi bé, un petó grandíssim.
Adéu, que vagi molt bé.
I nosaltres arribem, com dèiem, al punt de les dues, és el moment que arriben els nostres companys amb tota l'actualitat, la Pilar García Muñiz, amb tota l'actualitat del dia, per saber què està passant en un dimecres, un dia més calorós. Rep la salutació de qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez, i que sàpigues que tot això que fem en el programa ho podreu veure reflectit a la web de cope.es. Poses Barcelona i allà ens trobaràs, o poses Catalunya, Cope Catalunya. Pots recuperar des d'entrevistes o el programa sencer. Ara ja comencem a treballar pel programa de demà, dijous, que ja serà dia 4, però del dia 3 encara queden moltes hores. Fins demà, adéu-siau.
Són les 2, la 1 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Sigue creciendo la bola de la no invitación al ministro Bolaños en la Puerta del Sol. Ahora mismo en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, donde se deben anunciar las medidas que nos afectan a todos los españoles, pues de lo que se está hablando como tema estrella es de si el ministro de la Presidencia debía estar o no en esa tribuna de invitados de los actos del 2 de mayo. Es verdad que preguntan los periodistas, pero al ministro de turno le encanta estirar el chicle, tanto que la respuesta la llevaban ya preparada. De hecho, la ministra portavoz Isabel Rodríguez ha llegado a sacar un decreto de 1983 sobre protocolo en las instituciones. Bueno, como entretenimiento el tema no está mal, pero más allá de eso, sinceramente, hay cosas mucho más importantes. El caso es que Bolaños se ha convertido en un auténtico especialista en el 2 de mayo, y no porque sea un erudito en la guerra de independencia contra Napoleón, que no lo sabemos, sino porque las dos veces que ha acudido a los actos por el Día de la Comunidad de Madrid, pues ha acabado acaparando todo el protagonismo. Este año, con la invitación o no invitación. Y el año pasado, al anunciar por sorpresa el espionaje a los móviles de varios ministros y del propio presidente del gobierno. Te acordarás, el caso Pegasus, ese programa de espionaje israelí que alguien usó para infiltrarse en los móviles, se supone, más protegidos de España, los de los miembros del gobierno. Aquello acabó, acuérdate, con una veintena de independentistas catalanes denunciando también que habían sido espiados por el Centro Nacional de Inteligencia con ese mismo programa, y esto le costó el puesto a la entonces directora del CNI, Paz Esteban. Se escribieron ríos de tinta sobre Pegasus, se hicieron muchas, muchas horas de radio y de televisión con este asunto, y de repente se diluyó lo que había surgido como un auténtico escándalo y se ha desvanecido sin llegar a ninguna conclusión. Ha pasado justo un año y hoy nos estamos preguntando en qué quedó todo eso. Si se sabe algo más o no de uno de los mayores fallos de seguridad en política interior. Si Pegasus se sigue utilizando, por ejemplo, por algún organismo de seguridad del Estado. Y la respuesta es que seguimos sin saber nada, que todo está como lo dejamos. Hay una investigación abierta en la Audiencia Nacional, otra en un juzgado de Barcelona por la denuncia de los independentistas, un informe del Parlamento Europeo que apunta a Marruecos en el caso del espionaje a miembros del gobierno. Pero todo esto, ¿ha llegado a algún sitio? Pues la respuesta es que no. En todo un año se ha aclarado poco o nada sobre el asunto, y lo peor es que todas estas incógnitas pueden quedarse sin respuesta. Al menos eso es lo que nos ha contado Manuel Gazapo, que es uno de los mayores expertos en ciberseguridad de España.
Pero lo cierto y verdad es que estamos viendo que la causa parece ser que llega a su fin, ¿no? Sin haber esclarecido nada. Lo cierto es que las investigaciones normalmente, ciberforenses, no llegan en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, a mostrar pruebas contundentes, pruebas claras para actuar contra alguien.
Pues quizás el año que viene tengamos que volver a preguntarnos lo mismo y seguramente seguiremos con las mismas respuestas. Es decir, ninguna. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, en el Consejo de Ministros se ha aprobado hoy una inversión de 1.300 millones para crear, dicen en Moncloa, 45.000 plazas en formación profesional. Pero la foto de la mañana hay que buscarla en el Congreso de los Diputados. Hay visita oficial del presidente de Colombia a nuestro país, de Gustavo Petro.
Es la diversidad humana lo que hay que mover para encontrar los puntos y las políticas públicas que permitan que la humanidad siga existiendo.
Habla Petro de cambio político, climático, tecnológico, en un discurso que no han escuchado los 52 diputados de Vox porque se han marchado a modo de protesta contra el mandatario colombiano. Fuera, en el exterior, también ha habido protestas contra esta visita. Además, está más cerca el ingreso en prisión de José Antonio Griñán. La Audiencia de Sevilla pide al forense otro informe para decidir si el expresidente socialista de la Junta de Andalucía entra en prisión por los ERE tras acabar las sesiones de radio terapia por el cáncer que padece. Griñán está condenado, recordamos, a 6 años y 1 día, precisamente por ese caso de los ERE. Sabemos también hoy que la Fiscalía anuncia que va a investigar si la joven de 20 años que se quitó la vida en Gijón el pasado fin de semana sufrió acoso escolar, como señaló en una carta de despedida. Se van a revisar los hechos, las fechas y también los presuntos autores.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid preocupado por los últimos resultados.
La derrota de ayer en San Sebastián coloca al Real Madrid a 14 puntos del Barcelona y si hoy gana el Atlético de Madrid al Cádiz, perderá la segunda plaza. El sábado es la Copa, la final, el martes la Champions, las semifinales, y el club está preocupado por los últimos resultados, Melchor Ruiz.
Sí, el club, el cuerpo técnico, los aficionados, hay preocupación especialmente en el Real Madrid, no por la derrota en sí de anoche, que es algo que se puede producir, sino por la imagen que volvió a dar el equipo y sobre todo porque no es esa derrota la primera vez que se produce y además con el agravante que se está repitiendo en las últimas salidas en Liga. En Girona, por ejemplo, perdieron 4-2 y ayer, como dices, volvieron a caer 2-0 en San Sebastián. De los últimos 19 partidos, tras la vuelta del Mundial, el Real Madrid ha sumado 10 victorias, ha perdido en 6 ocasiones y tan solo ha empatado 3 partidos.
Partidos de hoy a las 10, ese Atlético de Madrid y Cádiz, a esa hora también Getafe-Celta y a las 7:30, Valencia-Villarreal. Y en baloncesto en la Euroliga, el Barcelona juega a las 7 en Kaunas contra el Zalgiris. Es el tercer partido de la serie de cuartos. Si gana el Barcelona, se clasifica para la final a 4. Lo contamos todo en la jornada a las 7 de la tarde en el tiempo de juego.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Si hiciéramos recuento de promesas que escuchamos estos días, nos daría, la verdad, para una lista larguísima, además de las muchas que están por venir a lo largo de estos 25 días antes de las elecciones.
El gobierno, señorías, va a construir 20.000 nuevas viviendas.
Vamos a aprobar una ley contra la ocupación ilegal de viviendas.
Reducir la jornada laboral sin reducir el salario.
Y por seguir sumando, hoy mismo se ha anunciado que el AVE llegará a Asturias en noviembre a las puertas de las elecciones generales. Así que no estará de más guardar todas estas idas y estas ideas y promesas para repasar de aquí, pues a eso, a unos meses, qué ha pasado con ellas y a ver si se han cumplido. Y eso es justo lo que hoy estamos haciendo con un anuncio que escuchamos hace precisamente un año y que llegó como gran reclamo para invitarnos a hacer reformas en casa. Los fondos europeos nos iban a ayudar a cambiar ventanas, puertas, calderas y hacer nuestra vivienda mucho más eficiente. Pero la eficiencia, que precisamente brilla por su ausencia, sigue siendo en la tramitación de esas ayudas. Tenemos que hablar, Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
De un tapón en las comunidades autónomas que son las que gestionan estas ayudas. También de la imposibilidad de Bruselas de hacer seguimiento para saber dónde está el dinero, pero sobre todo de un gran retraso, porque ahora están llegando las primeras ayudas desde el verano pasado.
Sí, están llegando, la verdad, con cuentagotas. Hay miles de expedientes atascados en las comunidades y depende de la documentación que requiera la reforma. Hay proyectos muy complicados, tardan mucho en evaluarse, pero otros son mucho más sencillos e incluso estos llevan un mayor retraso. Nos lo contaba Pablo Martín, es director de la Asociación de Fabricantes de Fachadas y Ventanas, ASEFABE.
Los clientes de un asociado nuestro ya han recibido la subvención. Pero claro, estamos hablando de expedientes para cambio de carpinterías que se presentaron en septiembre del año pasado, que se han aplazado prácticamente 9 meses.
Rehabilitar una vivienda para mejorar su eficiencia energética puede contar con ayudas desde 18.800 euros para fachadas o hasta 3.000, por ejemplo, 3.000 euros para ventanas.
Bueno, hay que decir que en total hay 3.500 millones de euros de esos fondos europeos, de los conocidos como Next Generation. Rehabilitar una vivienda para mejorar su eficiencia puede contar con estas ayudas, pero a la hora de pedirlas para cambiar las ventanas, por ejemplo, Susana, ¿qué tenemos que tener en cuenta para intentar que la gestión vaya un poquito más rápida?
Bueno, la verdad es que por nuestra parte poca cosa, porque es una cuestión de falta de recursos materiales y personales, pero sí es importante, muy importante, presentar bien la petición de ayuda, el expediente, y para esto hay dos figuras claves. Uno es el agente rehabilitador. Para los proyectos más complicados, él se ocupa de todo, contacta con técnicos, proyectos certificados, y luego está la figura del gestor de rehabilitación para reformas más sencillas. Es a quien vamos a recurrir todos los ciudadanos. Él es quien puede ayudar a un particular porque son muchos los requisitos.
Si vamos viendo los requisitos que van siguiendo la lista alfabética, llegamos desde la A prácticamente hasta la S. Son muchos documentos.
Y lo que sí que hay que decir es que hay muchas empresas de reformas que se encargan ya de todo.
Bueno, gracias, Susana. Pues la mezcla entre burocracia, el dichoso papeleo, y la falta de personal para la gestión en las comunidades autónomas explican esta maraña en la que se ha convertido la llegada de las ayudas para reformar viviendas y hacerlas más eficientes. Por cierto, que una reforma integral de una vivienda puede llegar a revalorizar su valor hasta en un 35% en el caso de Madrid, o hasta en un 42% en Barcelona. Fíjate si es importante. Bueno, son las 2:10, una hora menos en Canarias. Y enseguida te hablo de una nueva subida de los tipos de interés que asoma ya por la ventana y que, entre otras cosas, va a seguir subiendo las hipotecas. Pero antes, la situación está ahora en Belgrado, en Serbia, porque esta vez la matanza en una escuela ha sido en suelo europeo. Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El número de muertos en ese ataque es hasta el momento de 9 fallecidos, y el sospechoso es un joven de 14 años armado y alumno de ese mismo centro.
Sí, y ha sido alrededor de las 9:20 de la mañana en un colegio de Belgrado. Un estudiante de séptimo curso de 14 años ha comenzado a disparar en clase, según ha contado el ministro de Educación serbio. Una niña superviviente del tiroteo ha relatado que primero ha disparado a un profesor y después ha seguido descargando el arma indiscriminadamente. Ha matado a 8 menores, contaba el ministro, 7 niñas y un niño, la mayoría de edades entre 12 y 13 años, y a un vigilante de seguridad. Ha causado heridas a otros 6 alumnos y a un profesor, que han sido trasladados a 2 hospitales. En los centros sanitarios han estado recibiendo llamadas de padres que trataban de averiguar si sus hijos estaban vivos. La policía serbia ha acordonado la zona y ha detenido al autor de los disparos en el patio. Ha salido de la escuela con la cabeza cubierta por una chaqueta y se lo han llevado en un coche.
Gracias, Manu. Pues seguiremos conociendo detalles sobre las víctimas, el ataque y las motivaciones que han llevado a este joven, casi un niño, 14 años, a tirotear a sus propios compañeros de colegio en ese centro de Belgrado, en la capital de Serbia. Y te decía también que hoy va a ser importante la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que vuelve a subir los tipos de interés a eso de las 8 de la tarde.
This meeting, let me briefly address recent developments in the banking sector.
Tenemos todos una cita con este hombre prácticamente todos los meses, porque el Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, es el encargado de anunciar las subidas de tipos de interés del precio del dinero. Para hoy se espera una nueva subida de 0.25 para los Estados Unidos, y eso acabará arrastrando también al Banco Central Europeo, que también va a decidir mañana qué pasa con los tipos de interés aquí, a este lado del Atlántico. ¿Qué es lo más importante ante estos anuncios? Bueno, pues sobre todo saber si estamos ante las últimas subidas de tipos por el momento, como herramienta con la que intentar que nuestro consumo baje y así también desciendan los precios, es decir, como medida para contener la inflación. De momento, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Las condiciones para que nos den un crédito se siguen endureciendo y el Banco de España constata que el número de préstamos sigue bajando.
Sí, lo hace tanto por la vía de la oferta como por parte de la demanda. Los bancos conceden menos créditos, sobre todo a hogares, porque perciben mayores riesgos y menor solvencia de los solicitantes. Y hogares y empresas piden menos préstamos en el caso de las familias por una caída de la confianza y en el caso de las empresas por el encarecimiento de la financiación y una reducción en la inversión. En su informe del primer trimestre, el Banco de España constata que cae sobre todo la solicitud de hipotecas y suben en cambio los créditos al consumo, un 3,4% más que en marzo del año pasado. Luis Garbía, doctor en finanzas, asegura que el acceso al crédito se va a seguir complicando.
Se va a mantener y es solo el principio. Es solo el principio y probablemente en España nos salve la época en la que estamos. Por la parte del turismo tendremos un bidón de oxígeno, pero la situación en relación con el crédito se seguirá complicando en España, sí.
De momento, en marzo los créditos a las familias cayeron en más de 8.000 millones de euros y en más de 13.000 en el caso de las empresas con respecto al año anterior.
Gracias, Marta. A la espera de la subida de tipos, por cierto, la bolsa coquetea con el rojo, aunque con pérdidas pequeñas de apenas 2 décimas a esta hora en el IBEX 35. Bueno, hablábamos del intenso calor que tuvimos la semana pasada, pero es que ayer mismo en Sevilla casi rozaron los 36 grados y hoy en Bilbao se espera que puedan llegar a los 34. Bien, es cierto que a partir de mañana caen bastante las temperaturas y que además ya desde hoy se esperan precipitaciones y algunas tormentas en Galicia, Asturias y también en el noroeste de Castilla y León. ¿Ayudan en algo estas lluvias y las de la semana pasada, por escasas que estén siendo? Pues parece que no.
Los cereales se me están secando. No hay nada, es cero. Pero es cero a nivel nacional, ¿eh? A estas alturas, el vaso que guarda el grano de trigo y de la cebada, por ejemplo, tendría que estar lleno ya, completamente lleno. Si sigo así, lo cierro, me voy. Pero es que ya no puedo perder más dinero, ¿eh?
Hoy hemos vuelto a hablar con él, con José, porque hace 15 días nos decía que sus 200 hectáreas de cereal, guisante y girasol en Zamora se iban a echar a perder. Y nada ha mejorado, sino todo lo contrario. En Aragón se da por perdida toda la cosecha de cereal y el 60% del campo español, según datos de las organizaciones agrarias, sigue igual de afectado. Este es el panorama, pero hay al menos un intento para paliar los efectos. Un experimento del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que está utilizando parcelas en Alcalá de Henares, en Madrid, para someter a los cultivos a condiciones extremas y así ver cómo responden. La investigadora es Sara Sánchez Moreno y forma parte de este equipo.
Unos se llaman cámaras de calentamiento. Están hechos con metacrilato, de forma que es un pequeño invernadero que está abierto por arriba y que incrementa la temperatura ambiental en torno a 2 grados. Y luego tenemos otros dispositivos que se llaman tejados de exclusión de lluvia, unas estructuras metálicas, en las que en la parte superior hay una especie de canalones de metacrilato, que lo que hacen es, en nuestro caso, el 30% de la lluvia que cae sobre el campo la sacan de la parcela.
Todavía no tienen resultados definitivos, pero esta investigadora nos ha explicado cómo se pueden aplicar estos descubrimientos al campo, tanto en España como en países, por ejemplo, de África, asediados por el calor.
Tenemos experimentos en los que vemos cómo distintas formas de laboreo del campo, de rotura del campo, por ejemplo, laboreos reducidos, pueden mitigar el efecto del cambio climático. También la utilización de fertilizantes orgánicos, la utilización de compost, la utilización de estiércol, la utilización de lodos de depuradora compostados.
Avances para el campo, pero ¿y del consumo humano qué? ¿Cómo va el riesgo de desabastecimiento? Pues de momento es bajo, pero sabes que hay zonas concretas con serios problemas. Ya, por ejemplo, desde el 9 de abril hay más de 40 pueblos de Córdoba sin agua del pantano de Sierra Bollera, del que dependen, y sin la ayuda externa que reciben a través de las cisternas a diario, pues no podrían ni siquiera cocinar. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, en total unas 72.000 personas afectadas que desde hace 15 días reciben cada día 5 litros por persona. Lo que nos hace preguntarnos hoy en la tarde, ¿cómo funcionan estas empresas que llevan agua en cisternas a los pueblos? Jesús es gerente de una de ellas y ahora mismo tiene en el norte de Córdoba 4 camiones y 5 remolques. Así fue el proceso desde que se pusieron en contacto con su empresa hasta que empezaron a trabajar sobre el terreno.
Hace unos meses no hace un sondeo Diputación de Córdoba en previsión de lo que se nos venía encima y nos pide una nuestra mejor oferta económica para el suministro a las poblaciones. A partir de ahí suben los camiones con sus remolques, se llenan, se instalan. Para todo esto se le hace antes una desinfección a todos los vehículos, a todas las cisternas, todo se revisa y a partir de ahí pues se da una ruta y en ello estamos.
Pues a partir de las 4 de la tarde vamos a hablar con él y también con varios vecinos afectados de esta zona de Córdoba que ya tienen que suministrar el agua potable pues con camiones cisterna.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros. Gracias, Pilar.
A ti.
Y con Fernando de Aro. 2:18, te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La ley de vivienda, ¿qué efectos tú crees que va a tener?
Va a extender el límite en la subida de precios de los alquileres hasta el 2024. Ya tienen datos que demuestra que no funciona. Resulta que en un año, después de la aplicación del límite del 2%, que es el que tenemos ahora, pues han desaparecido del mercado el 17% de las viviendas disponibles para ser alquiladas. Y además han subido los precios un 8,4%.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Si miráis a vuestra derecha, podéis contemplar una imponente catedral gótica del siglo XII.
¿Qué dice? ¿Qué catedral?
Cuando estás cerca de un Ford Puma híbrido no ves otra cosa. Por su diseño rompedor y deportivo, su etiqueta eco y su innovador Megabox. Disfruta ya de tu Ford Puma híbrido con todo incluido y no empieces a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cabio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cabio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Carrefour cumplimos 50 años. Ven a celebrarlo con nosotros el 4 de mayo y por compras superiores a 20 euros en hipermercados Carrefour y Carrefour Market, llévate unos bombones Lind de regalo. Y además, acumula en tu cheque ahorro un 10% de tus repostajes en gasolineras Carrefour. Carrefour, 50 años creciendo juntos.
Muñiz.
Mediodía COPE. Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Més de dues persones surten cada dia de casa seva a treballar i no tornen. I és que a Espanya un total de 826 persones van morir en accidents de treball durant l'any 2022. Són dades del Ministeri de Treball actualitzades fa tot just una setmana. D'aquestes, 103 víctimes van ser a Catalunya. La sinistralitat laboral va a l'alça amb un increment de l'11% en el número total de morts i elevant aquest registre a la seva cota més elevada des de l'any 2008. Si bé l'augment de la sinistralitat és transversal, estan creixent molt més els accidents mortals que la resta. Han augmentat un 17% enfront d'un 11% dels lleus o un quasi bé un 3% dels accidents greus. Per què aquest repunt de la sinistralitat a preguntes? Doncs mira, des dels sindicats assenyalen que la principal causa està en la prevenció, o més concretament en la falta de prevenció. Les causes d'aquest increment de la mortalitat no sempre són estrictament originades en les empreses, tot i que les condicions laborals dins de les mateixes doncs també hi poden influir. La principal causa de la mort en el treball són els infarts o els vessaments cerebrals. 4 de cada 10 morts en el centre de treball són per aquesta causa. Per sectors on més ha crescut la sinistralitat mortal ha estat en el camp, amb un total de 95 persones que han perdut la vida al llarg de 2022. Un altre gremi on les morts en accidents han augmentat substancialment és la construcció, amb un total de 150 persones. Tres dades més a tenir en compte. Lleida és la província més castigada pels accidents laborals. Els treballadors amb un contracte temporal pateixen més accidents que els fixes i els homes tenen més accidents que les dones. Xifres d'una jornada d'un dimecres que té d'altres notícies d'interès que ara la resumim en aquests titulars. Marc Puerto, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Explica'ns per on passa l'actualitat d'aquest matí.
El govern convoca Renfe i Adif a una reunió per la avaria de l'R2 Sud d'ahir dimarts i demana mesures extraordinàries i solucions. El conseller de Territori, en Juli Fernández, el retreu que no hagin facilitat cap alternativa i remarca que ho ha hagut de fer la Generalitat. Atenció també perquè l'Agència Tributària de Catalunya ha habilitat 43 punts d'atenció presencial per ajudar a fer la declaració de la renda. A partir del 25 de maig es podrà demanar cita prèvia i el període d'assessorament presencial gratuït començarà l'1 de juny. I pel que fa a l'atenció telefònica, des d'aquest dimecres ja es pot demanar cita i a partir del 8 de maig es posaran en contacte amb els sol·licitants. D'altra banda, també expliquem que han denunciat una estafa pel tancament d'una botiga de vestits de casament a Vilanova i la Geltrú. L'establiment ha plegat sense previ avís i ha deixat a l'estocada desenes de nuvis i núvies que havien fet una paga i senyal. Els damnificats, hi ha tant nuvis com núvies, també que celebraven el casament de les properes setmanes, i clients també que s'havien casat i havien deixat el vestit a la botiga per una desfilada de moda i ara, per tant, no poden recuperar-lo. El propietari del negoci ja se li investiga per estafa i apropiació indeguda. A tot això, Educació instal·larà un centenar d'aires acondicionats en espais comuns dels centres educatius en les properes setmanes. El conseller Cambray ha explicat que 539 edificis ja en tenen, en bona part per iniciativa d'ajuntaments, de les pròpies escoles o de les AFA, i ha admès que, tot i que s'han pres mesures de curt, mitjà i llarg termini, no n'hi ha prou per donar resposta a la demanda dels centres. També expliquem que Ponsatí porta la Generalitat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per negar l'accés a atestats dels Mossos d'Esquadra sobre l'independentisme. L'eurodiputada de Junts al·lega que s'ha vulnerat el seu dret a l'accés a la informació pública. I acabem explicant avui que l'Agència Catalana de l'Aigua descarta transvasar aigua del Roine o del Segre per fer front als problemes de sequera que afecten Catalunya. El director Samuel Reyes ha remarcat que cal treballar de la mà dels ajuntaments per connectar més poblacions a la xarxa supramunicipal i millorar l'eficiència de les xarxes en baixa. El govern també està estudiant ampliar el pantà d'Andarnius Boadella per aprofitar l'aigua que s'acumula fruit de les llevantades.
Gràcies, Mar. Tot això són notícies d'un dimecres tranquil pel que fa al temps, sol i núvols prims amb algunes nuvolades que no deixaran cap mena de pluja. A primera hora de la nit, i també a la nit ja fa fresqueta, però al migdia s'imposa ja l'ambient càlid amb temperatures que van entre els 23 i els 28 graus. I com està la xarxa viària Hores d'Ara? Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments tenim un tram d'uns 2 quilòmetres de retencions a l'autopista AP7 a l'altura de Subirats, on s'ha tallat durant uns minuts per retirar un vehicle en aquest punt de l'autopista i en sentit sud, en sentit Tarragona. Ara ja s'ha reobert la circulació, però queda aquest tram entre 1-2 quilòmetres de l'altitud, retencions en sentit sud. A la resta de vies, en principi, es manté el trànsit força còmode, si bé cerca la C-17 encara presenta trams amb l'altitud, sobretot al punt de Parets del Vallès en sentit nord, en sentit Vic, i també de forma puntual la ronda litoral al voltant de la Barceloneta en sentit Llobregat i també de Zona Franca de Montjuïc en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard. Bona tarda. El transport públic encara incidències després d'un incendi en un transformador de DIF a la zona de Gavà. Hores d'ara, línies R2 i R2 Sud de Rodalies tenen 2 trens per cada hora i sentit amb reforços puntuals entre Vilanova i la ciutat de Barcelona. Línies R13, 14, 15, 16 i 17, un tren per hora i sentit amb parades a totes les estacions entre Sant Vicenç de Calders i la ciutat de Barcelona, i tot això hi hem d'afegir una nova incidència aquest matí a la infraestructura de DIF entre el Garraf i Sitges, que provoca retards entre 15 i 20 minuts a la línia R2 Sud. A les comarques de Girona, la línia R11 fa parada a totes les estacions entre Granollers i l'estació de Barcelona Sants.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
4 minuts, 2:43, cueix encara el caos organitzatiu durant les oposicions a la Generalitat el passat cap de setmana. A l'últim ple abans de la campanya de les municipals, l'oposició parlamentària ha demanat aquest matí al president Pere Aragonès, en l'habitual sessió de control, el cessament de la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, per no saber organitzar ni unes oposicions a la funció pública. Sergi Tor, com se n'ha sortit Aragonès?
Doncs se tanca la crisi amb el cessament de Marta Martorell i protegeix a la consellera de Presidència, Laura Vilagrà. L'oposició no dona treva a Esquerra Republicana pel caos organitzatiu. Alejandro Fernández, Partit Popular.
En este asunto se han comportado ustedes al estilo de la peor partitocracia endogámica y chusquera. Señora Laura Vilagrà, la responsabilidad política recae en usted.
Albert Batet, Junts per Catalunya, parla de vergonya.
I deixin de fer passar vergonya a la Catalunya sencera. Ja n'hi ha prou d'aquesta incompetència i aquest desgovern.
I Salvador Illa, PSC, es pregunta.
Si un govern incapaç d'organitzar correctament unes oposicions és el més indicat per dirigir el país.
Resposta d'Aragonès, tu més, el PSC, Renfe, el Partit Popular, Operació Catalunya i a Junts a corresponsabilitat. A tots no els importa els opositors i ell busca solucions. Per cert, encara no detallades.
El que treballarem és per les solucions, perquè la ciutadania el que necessita és solucions.
i aquestes solucions s'estan treballant en el marc de la mesa de la funció pública, com fem sempre.
I d'altra banda, s'ha viscut un moment de tensió a la sessió de control quan el portaveu de Vox, Ignacio Garriga, ha utilitzat la paraula delinqüent per descriure l'actual govern de la Generalitat.
Catalunya està governada per delinqüentes. Una banda que lleva a la ruina y a la miseria de todos los catalanes.
Alba Vergés, des de la presidència de la Cambra, li ha demanat una rectificació per no constar l'acte del ple. Garriga li ha respost que ratificava amb totes les lletres el que havia dit.
Gràcies, Sergi. Sobre el caos a les oposicions de la Generalitat, un nou apunt. El síndic de Greuges, que investiga d'ofici les incidències en aquestes oposicions al govern català, segons un comunicat, les diverses incidències relatades pels participants, com les classes depaïdes o la falta d'exemplars, han pogut afectar els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, i, per tant, s'ha decidit obrir una actuació d'ofici. En aquest context, la síndica Esther Jiménez Salinas s'ha adreçat al Departament de Presidència perquè informi de les incidències que ha rebut i ha demanat per carta a la Direcció General de la Funció Pública que l'informi de totes les actuacions que té previstes un cop es disposi de la informació recollida a través del formulari de denúncia que l'administració ha habilitat per tots els afectats. L'any passat, 103 persones van anar a treballar però no van tornar a casa en vida. Són les dramàtiques xifres de la sinistralitat laboral que, atenció, va augmentar d'un 13% respecte a 2021 amb 91 defuncions al lloc de feina i amb desplaçaments. La principal conclusió d'aquestes xifres del Ministeri de Treball són que la tornada a l'activitat després de la pandèmia ha provocat que la mortalitat hagi tornat a augmentar. La major part d'aquests accidents es produeixen per infarts, vessaments cerebrals, accidents in itineri o col·lisions contra objectes en moviment. Els sectors de la construcció i la pagesia són els que representen o els que presenten un índex d'accidents molt més elevats. Nosaltres, però, a Rerencope Catalunya i Andorra, s'han fixat avui en un altre tipus de sinistralitat, el mobbing i l'assetjament sexual al lloc de la feina. Yolanda Canal.
És el cas de l'Aurora, nom fictici d'aquesta dona que ha patit assetjament sexual i laboral. Un assetjament que va començar fa uns anys, però ella va anar callant per por a perdre la seva feina fins que ja no va poder més perquè va començar a afectar-la físicament. Llavors va decidir donar el pas i denunciar. Era jo o ells, diu l'Aurora. L'assetjament, ha explicat, va començar amb verbalitzacions de tipus sexual que es van traslladar a la feina perquè ella no seguia el joc al seu assetjador, que és, a més, un superior.
Empieza el acoso sexual con verbalizaciones de estas que no me vienen al caso porque no me gusta ni recordarlas. Y luego, pues, al no hacerle caso, no seguir el juego, pues empiezo a notar que en mi trabajo pues empiezan a hacerme la vida imposible.
No ho va parlar en un primer moment amb cap company, amb la seva parella, i això la va portar a un estat d'ansietat severa.
Me lo fui comiendo yo solita y así estoy ahora, con una ansiedad bastante severa que me está dando problemas porque no puedo dormir por las noches y bueno, me crea un estado de nervios muy... molt gran.
De fet, avui encara està de baixa per ansietat perquè no es troba preparada per tornar a treballar. L'Aurora també ens ha explicat que la seva parella va recomanar-li que canviés de feina en veure l'estat en què es trobava, però ella va decidir que no, perquè era com donar-li la raó al seu assetjador.
He mirado muchas cosas, he mirado de cambiar de trabajo, sí que es verdad, pero aquí es un trabajo que realmente me gusta y entonces pues no creo que tenga que... O sea, yo pienso que marchándome es como si les diera la razón y no tienen razón. Entonces decidí de pelear por algo que no debe de pasar en ningún trabajo.
L'Aurora ha decidit donar el pas, ha denunciat i ha reconegut por a que no la creiessin perquè l'assetjament sexual era sobretot verbalitzat. No hi ha proves, diu, ningú ho ha vist i és pràcticament la paraula del seu superior contra la seva. Amb tot, es mostra confiada en que es faci justícia.
I ara saludem el senyor César Sánchez, que és el director de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de Foment del Treball. César, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Havíem acabat d'escoltar fa uns moments aquesta noia, aquesta persona, doncs, que està de baixa hores d'ara per un cas de mobbing o d'assetjament laboral a la feina. Dins del tema de prevenció de riscos laborals, qüestions com aquestes, com el mobbing o l'assetjament, com s'han de contemplar?
Bueno, això s'ha de contemplar, doncs, evidentment, les empreses tenen l'obligació, diguéssim, d'avaluar els riscos psicosocials. És a dir, que ja és una de les especialitats preventives que les empreses han de tenir present a l'hora d'identificar i avaluar els riscos psicosocials. I en el cas doncs, de l'assetjament, concretament, doncs, també és necessari doncs, que les empreses tinguin eines com són protocols, no? Per tractar aquest tipus de problemes. No? És a dir, que s'ha de veure exactament doncs, quin tipus d'assetjament és a dir, si és d'un superior o és entre dos companys i evidentment, les empreses han de tenir primer avaluar els riscos psicosocials. Això, per tant, determina tot un seguit de mesures, no? La necessitat d'informar i formar els treballadors i després, evidentment, de tenir com a mesura doncs, aquests protocols, no? Que estableixen doncs, què ha de fer l'empresa en el moment en què es detecta algun cas d'assetjament.
Parlem globalment dels riscos laborals. César, quins són els més freqüents? Quins riscos laborals són els més freqüents i com es poden reduir aquests riscos laborals?
Bueno, els riscos laborals, la veritat és que la manera de tractar els riscos laborals són primer fent una acurada identificació dels riscos i després l'avaluació, avaluar-los, veure quina gravetat hi tenen aquests riscos i establir tot un seguit d'una planificació amb les mesures preventives doncs, que calguin, no? Per intentar eliminar o reduir. No? La intenció és que hi ha riscos, evidentment, doncs, que no es poden eliminar i en aquells casos doncs, que siguin riscos que no es poden eliminar doncs, s'han de contemplar tot un seguit de mesures preventives que minimitzin al màxim doncs aquests riscos, no? Que poden tenir per la salut de les persones treballadores.
Escoltar el treballador és una part important per a la gestió de la prevenció d'accidents i riscos, també, creus?
Sempre. De fet, la pròpia llei estableix la necessitat i l'obligació de l'empresa que els treballadors i mitjançant la representació legal d'aquests doncs es faci sempre una consulta i es tingui en compte la participació dels treballadors. És indispensable. I, de fet, en el cas dels riscos psicosocials, com comentàvem, doncs és essencial per fer una avaluació de riscos psicosocials s'ha de tenir en compte doncs, la percepció del treballador. Per tant, aquesta participació sempre és essencial.
Importantíssima.
Per conèixer millor doncs, els riscos als que es poden estar sotmesos, no? Com per evidentment prendre les millors mesures preventives.
L'any passat els accidents laborals van créixer a Catalunya i dels indicadors que hi ha referits a l'any passat, César, a mi m'ha cridat molt l'atenció l'elevada mortalitat, per exemple, que hi ha a la construcció i sobretot a la pagesia. Això de la pagesia et sorprèn, de tu o no?
Bueno, s'hauria de veure i s'hauria d'analitzar entre els accidents mortals. I per què dic això? Les dades de sinistralitat, segons el nostre punt de vista, doncs, bueno, tenen, diguéssim, carències des del punt de vista de qualitat informativa, des del punt de vista preventiu. Què vull dir? Doncs que ens aporten poc respecte, o sigui, ens aporten informació respecte al resultat, però no respecte a les causes d'aquests accidents per exemple, mortals, no? que estaves comentant. De fet, per exemple, el 63% dels accidents mortals de l'any 2022, el 63% van ser per causes no traumàtiques i per accidents de trànsit. És a dir, per causes no traumàtiques són aquells accidents que contemplen doncs, vessaments cerebrals o atacs de cor, no? Que es donen en temps i espai de treball, no? Així com accidents de trànsit que poden patir un treballador per causa de
la feina.
De la seva feina.
Sí, sí.
Per tant, d'aquest cúmul, no? D'aquests accidents no traumàtics, la veritat és que en tenim molt poca informació de quines, si les condicions laborals, no? Han tingut, diguéssim, una
relació directa
clau amb la consecució d'aquest accident.
César, se'ns acaba el temps ja. Ràpidament, la millor solució per evitar riscos i accidents, m'imagino que és el que es diu sempre, la prevenció, no? És la millor eina, no?
La prevenció és clau. La prevenció és clau en tot, no? En qualsevol tipus de risc. Prevenir, adelantar-te a les causes, no? D'aquests accidents és la clau per millorar, no? La qualitat de vida de les persones treballadores i també per millorar, evidentment, la productivitat, no? de les companyies.
César Sánchez, director de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de Foment del Treball, gràcies per estar aquí amb migdia amb nosaltres i molt bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
La música de Freddie Mercury, de Queen, tanquem aquest tema, el de la sinistralitat laboral. No deixem les qüestions referides al món de la feina, ja que un estudi de l'Escola de Negocis d'EADA, que s'ha conegut aquest matí, adverteix que la bretxa salarial entre l'home i la dona no s'acaba d'escurçar. Es nota, sobretot, ens han explicat, entre els càrrecs directius. Andrea Gavarró.
El president executiu d'ICSA Grupo, Ernest Poveda, parla de l'enorme bretxa salarial que pateixen les dones, sobretot si aquestes ocupen els càrrecs.
Una mujer directiva, en promedio, gana 10.000 euros aproximadamente menos que un hombre. Es realmente inconstitucional, una aberración, y que tiene no poco sentido, ningún sentido, porque a igual trabajo, igual retribución.
Els directius homes cobren fins un 12% més que les seves homòlogues femenines, així ho constata l'estudi Bretxa salarial i presència de la dona en la direcció del 2023, dut a terme per EADA Business School i ICSA Grupo. La presència femenina en llocs directius segueix estancada i no aconsegueix els nivells previs a la crisi. A més, no supera el 16%. La normativa ajuda, però és insuficient si no es produeix un canvi profund en la manera de dirigir les empreses. Així ho manifesta la doctora i professora Aline Massuda.
Lo que hay que hacer es tener políticas de recursos humanos y políticas gubernamentales de igualdad de género que vienen combinadas con un cambio cultural donde haya una cultura de inclusión, confianza dentro de las empresas, donde haya también un liderazgo sostenible, un liderazgo caracterizado por características tradicionalmente femininas, del cuidado, y también hay que tener una mayor conciencia de la importancia de la diversidad de género.
A més, destaca la càrrega addicional que suposa la responsabilitat en la cura dels fills per les dones. A Espanya, les dones no arriben al 9% de les directores generals, xifra estancada des de fa anys. Destaca la presència femenina en les àrees de recursos humans, amb un 32,9%, i la direcció financera, amb gairebé un 20%. D'altra banda, la direcció comercial i la direcció d'operacions i o producció són àmbits típicament masculins.
Gràcies, Andrea. Passa més sovint del que sembla i que causa una gran sensació de culpabilitat en la dona que ho pateix. Et parlo dels trastorns de salut mental durant l'embaràs o després dels naixements. Es calcula que un 20% de les dones tenen episodis depressius o ansiosos vinculats a la gestació. Aquesta dada l'ha donat a conèixer la Unitat Especialitzada en Salut Perinatal de l'Hospital Clínic de Barcelona, l'única a Espanya i al sud d'Europa. Amb una pacient ha parlat el Rubén Díaz.
Una de les pacients de la unitat és Federica, que va perdre un dels seus bessons durant l'embaràs i ara és mare d'un nadó de 13 mesos. Després de 8 a la clínica, afirma que l'atenció rebuda li ha canviat la vida i que a la unitat ha après a ser mare. La Federica comparteix la seva experiència de sentir-se culpable i d'amagar-se durant el part i el postpart.
Las madres no tienen que tener vergüenza de si sienten algo que no está bien. Porque el mundo dice que las madres tienen que anularse y ser súper felices de tener ese vínculo, de ver a su niño en el día del parto y, oh, Dios mío, es maravilloso. Y no siempre pasa eso y a veces te avergüenzas de no sentir eso.
La clínica, que és l'única d'aquestes característiques a Catalunya i a tot l'estat espanyol, intervé en la salut mental de les dones durant el postpart, així com en el vincle entre mare i fill. La unitat no només dona suport a les mares, sinó que també proporciona intervenció psiquiàtrica i psicològica. La Federica ens explica el paper fonamental que juga en el postpart la salut mental.
La salut mental te da como si no fuera una verdadera enfermedad, ¿no? Porque la gente dice, ya tienes tu niño, tienes que centrarte en tu niño y todo tiene que ser maravilloso. Pero muchas veces no es así, porque tu cabeza dice que no es así. Y no sabes cómo gestionarlo y no puedes expresarlo porque la gente no te entiende.
En els 5 anys des de la seva creació, la unitat ha atès a més de 1.800 mares primerenques, ha realitzat més de 700 avaluacions de vincles mare-fill i prop de 1.000 avaluacions del neurodesenvolupament dels nounats.
Atenció ara a aquesta notícia. La Policia Nacional ha alliberat una noia de 18 anys segrestada i agredida reiteradament per la seva parella a l'Hospitalet. L'home, que ja ha ingressat a presó, tenia la víctima tancada en una habitació i també n'abusava sexualment. Què més sabem d'aquest cas, Javier Sánchez?
La recerca es va iniciar després de la recepció d'una denúncia anònima en la qual es manifestava que un individu tenia la seva parella tancada sota clau. La víctima no disposava de claus pròpies del seu habitatge i es trobava gairebé tot el temps tancada a la seva habitació. Havia de demanar permís al seu agressor fins i tot per sortir de l'habitació o en el lavabo. Nacho Campo, portador de la Policia Nacional a Catalunya, ens amplia els detalls de les agressions de l'individu a la noia tan sols 18 anys.
Además de las constantes amenazas sufridas, tanto a ella como a su familia, el detenido la agredía habitualmente, llegando en una ocasión a rociarle la cara y el cuello con alcohol para después prenderle la zona con un mechero. Además de sufrir frecuentes abusos sexuales, era castigada a dormir en el suelo, maniatada de manos y pies. El detenido ejercía un control total sobre la víctima. No disponía de llaves propias de su vivienda y se encontraba casi todo el tiempo encerrada en su habitación.
El grupo investigador va a posar en contacto amb la sala de coordinació interpolicial, la qual va determinar el trajecte de la víctima a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de l'Hospitalet de Llobregat. El passat 21 d'abril, el detingut va passar a disposició del jutjat de violència sobre la dona en funcions de guàrdia d'Esplugues de Llobregat, qui va decretar el seu ingrés a la presó provisional sense fiança.
Molt bé, doncs arriba el moment de fer un parèntesi per publicitat i després t'explicaré que fer esport a un equipament municipal de Barcelona és un autèntic luxe. Segons una enquesta de la OCO, una instal·lació esportiva barcelonina és 10 vegades més cara, per exemple, que una a Badajoz. A Barcelona costa 50 euros, a Badajoz només 5. T'ho explico d'aquí dos minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Sephora.
¿En Sephora?
Celebramos a nuestras madres.
Encuentra los mejores regalos y cofres.
Carolina Herrera, Lancôme, Fenty y muchas más.
Además, no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 15%
si te unes al programa de fidelidad.
Visita nuestras tiendas o entra en sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es porta un equipament municipal de Barcelona és quasi bé igual de car que anar a un de privat. I és que, segons una enquesta de la OCU, una instal·lació esportiva barcelonina és 10 vegades més cara que una a Badajoz. A Barcelona costa 50 euros i a Badajoz només 5. Per tant, en temps de crisi i de butxaques escurades, la gent busca alternatives per fer o practicar algun tipus d'esport. L'Iker Mons té alguna proposta.
Aquest augment de preus s'ha obligat a molts usuaris a optar per aquesta alternativa, el Bilpa. Es tracta d'aquestes activitats quotidianes en què practiques esport indirectament, com pujar les escales, tornar a casa caminant o carregar amb les bosses de la compra. Bilpa neix amb l'objectiu d'exercir un mínim d'esforç diari que, segons indica un estudi europeu, redueix en un 40% el risc de mortalitat per càncer i un 50% per malalties cardiovasculars. L'Òscar Estavill, practicant del Bilpa, ha explicat a COPE Catalunya i Andorra els seus beneficis.
Tornar caminant cap a casa després d'un dia d'estar sentat és molt important. Uh-huh. O sigui, fa que em trobi molt millor.
Realitzar esport de manera indirecta podria semblar poc efectiu, però si es comprova en retrospectiva, el resultat és tot el contrari.
Mirava el promís que feia escales al dia i em sortien que pujava unes 20 pisos al dia. Clar, i això, entre setmana, multiplicant-ho per 5 de dilluns a divendres, i ostres, és com pujar un Empire State Building de Nova York al dia. Que durant el dia a dia sembla una tonteria, però és el que té abans. Després ho mires en perspectiva i no és cap tonteria.
Entre un 70 i un 80% dels adults no fan exercici regular, sigui perquè no volen o perquè no poden. I segons confirma l'Òscar, el Bilpa és una excel·lent alternativa per combatre el sedentarisme.
Gràcies, Iker. Saludem ara al senyor Josep Cabedo, que és professor titular de la Universitat Ramon Llull i també coordinador de pràctiques del grau de gestió esportiva. Josep, molt bona tarda.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i per poder compartir aquesta estoneta.
Molt bé. Aviam, aquestes diferències tan abismals de preus, 50 a Barcelona, 5 a Badajoz, vol dir que hi hauria d'haver, o que hi ha marge per ajustar les tarifes públiques i que no entrin en competència amb les entitats privades. Vull dir, no? En teoria, hi ha marge per fer-ho una mica més assequible per tota la gent, si és un equipament públic, no? Hauria de ser així, no?
Sí, en principi hauria de ser d'aquesta manera. En definitiva, ja ho és, eh? O sigui, una tarifa pública d'un gimnàs de qualsevol barri. A un DIR, per exemple, no? Per posar una cadena molt coneguda, doncs ja hi ha aquest marge de diferència. Això sí que existeix, però és veritat també que segueixen unes quotes molt elevades per poder fer una activitat física regular, que és el que hauríem d'intentar que la gent no pogués fer. En definitiva, el que volem és que la gent practiqui activitat física, sigui quina sigui, però que es mogui i que realment pugui tenir aquest benefici tan gran que sempre ens aporta l'activitat física a la nostra vida.
Josep, creus que caldria incentivar l'activitat física en aquests equipaments municipals, com deies ara mateix, amb uns preus més assequibles, més raonables? És possible?
Sí. A veure, que és possible? Bé, això ja és
l'administració la que ha de decidir.
Sí, sempre tornem a estar en la mateixa història, no? En definitiva, és on vols invertir. Si invertíssim molt més en activitat física, també reduiríem molt el cost de la seguretat social en medicaments. I això són estudis que ja s'han fet des de fa molts anys de la importància que té l'activitat física, que tant de bo es poder recomanar en els centres d'atenció primària, perquè en lloc de receptar tants medicaments que receptessin prescripció d'activitat física, això ja s'ha demostrat, sobretot amb avis, tenen molts estudis amb avis, la quantitat de pastilles que deixen d'ingerir per fet de que facin activitat física. Per tant, és un benefici tan gran el que aporta que es pot abordar des de diferents vessants, no només amb el fet de fer activitat física en un gimnàs, perquè activitat física la pots fer a qualsevol lloc.
Sí, ara en parlarem d'això. Ara t'ho plantejaré perquè hi ha una activitat que se n'està parlant molt últimament, és quan el pressupost no arriba a la gent per anar a fer per anar a un gimnàs, sigui municipal o sigui privat. Hi ha altres formes de practicar esport. Per exemple, ara es parla molt del Vilpa. Tu, que ets una persona que estàs vinculada al món de l'esport, explica'ns resumidament què és això del Vilpa i si està recomanada com a activitat esportiva. En fi...
En definitiva, la idea és bona. O sigui, la idea és bona pel fet de que... és dir, jo no tinc temps, vivim amb una vida sedentària que és molt greu, sincerament. Només cal veure l'índex d'obesitat que hi ha a la societat i cada cop amb edats més joves. Per tant, el sedentarisme és un problema molt greu. Llavors, el Vilpa és dir, bé, amb les activitats diàries que jo ja faig normalment, doncs les incloc doncs, com un hàbit que jo puc tenir, que doncs, pujo les escales, que no agafo l'ascensor, pujo les escales. I si, a més, pujo les escales amb una certa intensitat, doncs això que augmenta doncs, la freqüència cardíaca i això augmenta un benefici a nivell cardiovascular. Per tant, si anem incorporant aquests hàbits en el dia a dia, doncs mira, millor fer això que no fer res, evidentment.
Això seria el que s'anomena Vilpa, no? Escolta, una altra cosa.
Sí, és fer activitats físiques.
Del dia a dia.
Del dia a dia, amb una certa intensitat. Això és el Vilpa, dit així a grans trets.
Tu parlaves abans dels beneficis de fer activitat física esportiva al dia. Sí. Explica'ns 4 o 5 beneficis, tant físics com psicològics, de fer esport, però això sí, sempre amb la supervisió una mica d'un monitor, no? Perquè jo crec que no és el mateix fer esport quan tens 18, 25, 30 anys, que amb 50 o 60, no? La cosa canvia molt, no? Has de modular l'esforç que fas i com fer-ho, no?
Sí, evidentment, l'activitat física ha d'estar adaptada a l'edat i a les característiques de la persona. Si tens, per exemple, molta...